Són les 11, el 19 de febrer li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I abans d'arribar a la mitjanit passarem per Olesa i per la seva història. Avui fa 87 anys, 16 veïns i veïnes van ser afusellats i enterrats en una fossa comuna. Era el 19 de febrer del 1939 i a la Guerra Civil Espanyola li quedaven, de fet, només poques setmanes. A finals de l'any passat se'n van començar a exhumar les restes i les famílies van intentar tancar un capítol llarg i dolorós. Parlarem amb dos familiars d'aquelles víctimes ara retrobades.
I com que és dijous, ja esperem l'hora golfa amb l'Àlex Gorina. A banda d'explicar-nos quina pel·lícula tria de totes les que s'estrenen aquesta setmana, diu que ens farà passar per barris emblemàtics de ciutats que tots coneixem.
I l'última paraula d'avui és imperdible. Podríem dir moltes coses del nostre convidat. Si li sentíssim la veu, potser ja hi pujaríem cara i tot. Podem dir bona nit, a veure, bona nit.
Oh!
Home, ja ho tenim.
Bona nit.
Ja ho tenim. Diguem-ho, diguem-ho ja, home. Nom i cognom, Joan Pere.
Què tal? Bona nit.
Després, d'aquí una estona parlarem. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem a l'última hora amb el resum sonor amb el segell Marc Güell.
Estic super, super feliç. Ha sigut un moment que recordaré tota la vida. Arribar a Met amb tota la família, tots els amics aquí davant, mirant-me, animant. Tota la feina que hi ha al darrere, tota la gent que m'ha ajudat al llarg de tants anys. Un moment de moltíssima alegria.
Ha treballat molt dur durant molts anys i realment crec que avui es mereixia aquesta victòria com ningú més. Ell sap el que costa, està anys allà davant, ser el favorit i rendir en unes condicions difícils.
Hem fet història i nada, o sea, després de l'accident que sufrí, pues yo solo puedo sentirme súper feliz y orgullosa de no haberme rendido, de haber creído en ello hasta el final y de toda la gente que me ha acompañado en estos meses, que han sido muy duros, pero al final ha merecido la pena, ¿no?
Aviam si hi ha més gent que s'anima a practicar el nostre esport gràcies a aquests resultats i que continuï el planter creixent i no aconseguint aquest resultat.
No podem impedir que compren. El que sí que podem condicionar és a què va destinat aquest habitatge i aquesta és la clau de la reforma que fem.
No acceptarem que estigui supeditat als pressupostos perquè, home, això seria un acte de fe i nosaltres som bastant aconfessionals. Si s'han pogut fer propostes a altres col·lectius que no han estat condicionades als pressupostos, per nosaltres hauria de ser en la mateixa línia.
La consellera encara no s'ha dignat a seure amb nosaltres i poder parlar i poder negociar aquestes necessitats que té la professió mèdica amb plantilles absolutament trinxades, amb gent que està absolutament desesperada.
L'exprínsep Andreu l'han arrestat i mantingut sota custòdia policial durant bona part del dia per les sospites de negligència en les funcions oficials, en càrrec públic, com deies tu, relacionades amb l'afer Epstein, un esdeveniment sense precedents en la història moderna de la monarquia britànica.
Ara és l'hora perquè l'Iran se'ns adhereixi en un camí per acabar el que estem fent. Si s'hi afegeix, serà fantàstic, i si no ho fan, també. Però el camí serà molt diferent. Han de tancar un acord, si no passaran coses dolentes. Or if that doesn't happen, bad things will happen.
Оборона протиповітряна,
Defensa antiaèria, antimines. Hi ha drons de superfície d'aigua, hi ha drons aeris, mines, però sobretot objectius aeris, com ara drons, Shahids, Lancets o FPV.
Lancet i FPV, poix.
It's a huge honor, especially in the...
És un gran honor, especialment durant la 30a edició de l'Animac, un gran honor per mi. És una connexió molt bonica entre Irlanda i Catalunya i crec que és molt especial poder estar aquí.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès... A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
14 de desembre de 1984.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada divendres... Tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Otra fiesta.
El camí de Cirat cap als Oscars continua. És una candidata molt ben posicionada, però no n'és la favorita. Des del Brasil arriba la pel·lícula que li podria prendre tot.
Aquest divendres descobrirem la gran rival de Cirat als Oscars. Es diu El Agente Secreto i és una pel·lícula que deixa penjada.
Cisco, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
També us explicarem què ens ha semblat Balandrau, la gran estrena del cinema català d'aquest any.
Ha suscitat escalpore l'arresto di Enzo Tortora.
I parlarem de Portobello, la sèrie italiana que explica la història real d'un presentador de televisió que va acabar a la presó acusat de col·laborar amb la màfia.
Sono innocente io!
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. Els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
El món es mou. No s'atura i així sona.
Mapamundi.
Històries globals que defineixen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
Donald Trump està capgirant l'ordre vigent des de la Segona Guerra Mundial. Trenca aliances, amenaça, menysprea... Estan perdent als Estats Units la capacitat de convèncer i fascinar? Es desamericanitza el món per voluntat o a la força? En aquest Mapamundi parlem de desamericanització.
Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
I pràcticament 9 minuts. Des del 2017 a Catalunya s'han obert 140 fosses i s'han exhumat les restes d'un miler de persones. Ara bé, fins ara Memòria Democràtica només n'ha aconseguit identificar una trentena, perquè són processos molt llargs. Ara al Catalunya Nit ens fixarem en una història que ens situa el 19 de febrer del 1939. És a dir, avui fa exactament 87 anys. 16 veïns i veïnes d'Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, van ser afusellats i enterrats a una fossa comuna al cementiri vell d'Abrera. A finals de l'any passat es van exhumar les restes i això per a moltes famílies, evidentment, va ser un pas molt important i segurament també emotiu, dolorós i moltes coses més. Avui ens acompanya aquí l'estudi la periodista Ivana Piñero. Bona nit, Ivana.
Bona nit.
I ens està escoltant també el Lluís Castells. Bona nit, Lluís.
Hola, bona nit.
Tots dos tenen una cosa en comú i és que són familiars directes de les dues dones que hi havia enterrades en aquesta fosa, perquè ja hem dit d'aquestes 16 persones que van afusellar, dues eren dones. Ivana, en el teu cas, de qui estem parlant?
Doncs estem parlant de la Joana Piñero, que era la germana gran de la meva àvia, i que era una dona que en el moment que la van matar tenia 26 anys, era una dona sindicalista, militant de la CNT, anarquista, feminista, que vivia en parella, no estava casada, cosa que en aquell moment no era molt habitual en un poble com Olesa, que s'havia significat molt políticament, i a més, això és important dir-ho, s'havia significat molt políticament ella, perquè moltes vegades les dones que pertanyien a un partit polític era perquè la seva parella ho era.
Sí,
en aquest cas no, la seva parella no estava significada políticament, però ella sí. I que era mare d'un nadó que encara lletava quan la van detenir.
Per tant, era una dona molt avançada al seu temps, segurament.
Sí.
I fins que la detenen. Lluís, explica'ns el teu cas.
Bueno,
qui era, qui
jo,
era la
Lluïsa? Meva àvia.
Sí.
Era la meva àvia. I quan la van afusellar tenia 46 anys. I era viuda, es va tornar a casar, va tindre dos fills més. Era militant del PSUC i membre del comitè local, representava la secció femenina del PSUC, era feminista, i com que cosia i bordava i tal, es feia roba i es feia pantalons. Ella portava pantalons.
Doncs també una dona amb caràcter, també, podem imaginar. Sí. Ivana, què va passar a Olesa el 19 de febrer del 39?
El 19 de febrer del 39 a Olesa va passar un dels episodis més foscos de la repressió franquista a Catalunya i que ha estat bastant estudiat, que es coneix com el judici de les vídues, que és que l'any 36 a Olesa, com a molts altres pobles on hi havia colònies tèxtils importants i per tant hi havia moviments obrers importants, també es van produir una sèrie de morts de gent, diguem-ne, de dretes conservadora o empresaris a mans de grups anarquistes. Llavors, quan les tropes franquistes entren a Olesa el gener del 39, les familiars d'aquestes víctimes de l'inici de la guerra exigeixen venjança, exigeixen revenja, i les tropes franquistes detenen tota una sèrie de gent que no havia fugit perquè, justament, malgrat tenir una certa militància, no havien participat d'aquests fets, i els detenen, i es produeix aquest mal anomenat judici de les vídues, perquè en cap cas va ser un judici, no va haver-hi dret a defensa, no va haver-hi un procés legal, i en els quals hi havia tota una les dones d'aquestes persones que havien mort al principi de la guerra, que estaven allà amb unes vestides de negre, amb unes mantellines que els hi tapaven la cara, i van assenyalar, doncs, dels detinguts, aquestes 16 persones que es van quedar empresonades. La matinada del 19 de febrer se'ls va dir, sense avisar les famílies no ho sabien, de fet l'endemà les famílies van anar-los a portar a menjar com havien fet cada dia. Els detinguts se'ls va dir que se'ls emportaven a la presó Model de Barcelona, però no hi van arribar mai. De fet, el dia abans hi havien fet cavar una fossa a gent d'Abrera en el cementiri, i els van portar a la paret del cementiri vell d'Abrera i els van afusellar.
Uh-huh. En el vostre cas, per exemple, Lluís, quan sospiteu o sabeu que la Lluïsa és una de les persones que va ser afusellada i enterrada en aquesta fossa d'Abrera?
Bueno, i aquí hi ha treballat una sèrie de gent, com el Fèlix Figueres i els seus fills, la Blanca Mampel i l'Oriol Dueñas, han anat documentant tots aquests fets i han anat elaborant un llistat de possibles víctimes. Llavors apareix l'àvia.
En el nostre cas, la veritat és que ho hem sabut sempre. O sigui, el fet de ser veïns d'Olesa i que això passés, nosaltres ho vam saber, que és una de les diferències d'aquestes fosses amb altres fosses de la Guerra Civil, a part que és una fossa de repressió, que normalment les fosses són o de combat o d'hospital, i aquesta és de repressió, és que nosaltres, la nostra família, des del mateix dia va saber que estava allà. I, de fet, des de l'1 de novembre de 1939 s'han portat flors en aquella tomba, i no hem faltat cap any. O sigui que nosaltres, com molta altra gent d'Olesa que tenia família allà, ho hem sabut des del primer dia.
Per tant, això era Vox Populi allà, es porten flors, però, clar, l'altra cosa és comprovar científicament que siguin les restes, perquè a més deu estar passant molt temps. Sabem que aquests són processos llargs. Hi ha d'haver, per una banda, la llei que permeti reobrir una fossa i després tot el procés d'identificació. Com ha anat en el vostre cas, Ivana? En quin punt esteu ara?
Doncs nosaltres estem en el punt que, a més, em sembla que amb el Lluís vam coincidir, perquè a més les famílies hem pogut anar totes les vegades que hem volgut durant tot aquest temps que s'ha estat desenterrant la fossa, i el Lluís i jo hi érem quan estaven desenterrant les dues dones. Per tant, clar, en aquest cas era molt fàcil, perquè com que només n'hi ha dues i se n'han trobat dues, doncs sabem segur que hi són, perquè s'han trobat menys cossos dels que es pensaven. Però encara han desperat tot el procés d'identificació. Però això és una lluita llarguíssima. O sigui, jo recordo de ben petita que la meva àvia rebia a casa les visites de la mare del Fèlix Figueres, que és un dels que hi ha en aquesta fossa, és l'antic alcalde d'Olesa, d'Esquerra Republicana, que era el Fèlix Figueres, i la seva filla, que és la mare d'un altre home que avui es diu Fèlix Figueres i que ha fet tot aquest estudi històric, venia a casa la meva àvia. Jo recordo quan era petita ja es parlava d'intentar desenterrar i que cada família es pogués emportar el cos, però això no ha sigut possible fins aquest desembre.
I les restes quan les tindreu en el vostre cas, Ivana?
No ens han dit una data. Ens van dir que podíem arribar a trigar fins i tot un any. Això és un procés llarg, s'ha de fer tot el procés d'estudi de les restes per també saber com van morir. En el cas, vull dir, era molt evident, hi havia un tret al cap. O sigui, no calia haver estudiat gaire per veure-ho, perquè es veia molt clarament. Però també, per exemple, coses que se'ns ha dit però no estem segurs, com que tornava a estar embarassada en el moment en què la van matar, doncs potser es pot saber a través dels estudis que es faran. Vull dir que s'ha de fer molta feina per poder documentar això bé, i després es tornaran les restes a les famílies.
Doncs pel que veig serà una manera d'acabar de fer la biografia fins i tot d'aquesta persona. I en el vostre cas, Lluís, us han dit quan podreu recuperar les restes, o estem parlant dels mateixos terminis que en el cas de la Ivana?
Sí, exactament els mateixos terminis. Estan fent l'estudi dels cossos i quan acabin els estudis, les proves d'ADN, tot plegat, llavors ja ens diran quan podem recuperar els cossos.
Estem explicant aquestes històries, la història de la Joana i la Lluïsa, que doncs encara no estan del tot tancades, perquè aquest procediment no s'ha acabat, però sí que la seva empremta i el seu record no acaba aquí, perquè a Olesa de Montserrat els han dedicat dos carrers. Tots dos noms es troben justament en una cruïlla, i aquesta tarda s'hi ha acostat el nostre company en Marc Presaguer amb el suport tècnic d'en Xavi Cussó. Marc.
Ens trobem ara mateix a Olesa. La Cruïlla coneix aquests dos carrers, el de Joana Piñero Fernández i el de Lluïsa Xifré i Morros, i tenim la sort de no estar sols, sinó que estem amb l'alcalde Marc Serrador. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Et volia preguntar sobretot per la memòria democràtica. Com ho veus que un municipi com Olesa estigui recordant els represaliats i les represaliades del franquisme?
Home, jo ho veig com un deure cívic, un deure democràtic i un deure amb la nostra història, perquè aquest és un episodi que ens ha marcat completament com a país i també, malauradament, com a municipi, i, per tant, allà on ens trobem tots, en l'espai més visible i en l'espai més d'homenatge, que és l'espai públic, doncs és important posar-hi simbolisme, posar-hi record, posar-hi memòria, i en aquest cas, amb aquests dos carrers de la Lluïsa i de la Joana, doncs fem això. Recordem dues dones que van ser una part important d'un episodi que és clau pel municipi.
L'exhumació de la fossa d'Abrera va ser aquest últim desembre, i hi va haver sorpresa de familiars que no sabien que tenien avantpassats allà. Com ho veu viure també això des d'aquí?
Doncs mira, l'obertura de la fossa va ser un episodi importantíssim. Jo crec que segurament l'episodi més important en clau de memòria democràtica col·lectiva a Olesa de Montserrat i al Baix Llobregat Nord, perquè en aquesta fossa hi van ser assassinades, com ho sabeu, una vintena de persones. Un assassinat per part del franquisme, doncs, absent de qualsevol mena de legalitat i de qualsevol mena de principi democràtic, va ser un acte de venjança, fruit de l'entrada de les tropes franquistes el 25 de gener a Olesa de Montserrat, i fruit també d'un episodi històric, doncs, important en clau local, que es va ser el judici de les vídues, en el qual, doncs, es va exercir una venjança per la violència patida a la rereguarda republicana, i, com et dic, doncs, les tropes franquistes van capturar una sèrie de persones, es van empresonar, i el 18 de febrer les van executar al cementiri d'Abrera.
Aquesta mateixa nit, ara a l'estudi, t'estaran escoltant les familiars de la Joana i de la Lluïsa. No sé si tens algun missatge per ells.
Bé, les saludo, diguem-ne, amb molta, molta emoció, perquè hem coincidit doncs, a les llars de Tots Sants. Penseu que les administracions, els ajuntaments, el Memorial Democràtic, doncs, arriben tard en aquesta qüestió i s'està fent molt bona feina, i nosaltres des de fa 10 anys estem intentant fer, doncs, molt bona feina en clau de memòria democràtica, però són les famílies, especialment les famílies d'aquestes persones assassinades, i de la Joana i de la Lluïsa, les que han recordat, han anat recordant de manera, diguem-ne, privada, doncs, les seves persones estimades, no?, i que ho han fet, doncs, sense un cert acompanyament, i per tant amb elles hem coincidit a Tots Sants, hem coincidit també, doncs, a la marxa antifeixista que hem començat a celebrar l'any passat amb motiu d'aquests assassinats, per commemorar aquests assassinats, i també hem coincidit amb la fossa, no? I són persones, doncs, amb una actitud admirable i amb un convenciment democràtic poderós que ens inspira, doncs, per seguir endavant i per fer coses com aquesta, no?, tan petites i tan importants, que és posar en valor les figures de la Joana i la Lluïsa com dues dones defensores de la democràcia, defensores dels drets civils i polítics, i assassinades, diguem-ne, per motius polítics i d'una manera completament injusta.
També veiem que són dos carrers relativament nous, amb construccions al voltant, descampats. Com serà el futur d'aquests dos carrers? Acollirà famílies? Acolliran nous habitants que sabran la història de la Joana i la Lluïsa?
Doncs esperem que sí. Jo crec que és un orgull tenir aquests dos carrers, perquè penseu també que els municipis tenim un dèficit de noms de dona important, molt important. I per tant, quan el 2018 creem el Nomenclàtor i el 22 fem un procés participatiu per posar nom a tots aquests carrers d'aquest barri nou, de Calcandi, doncs el nom de la Joana i la Lluïsa emergeixen, i si hem de posar noms nous, el més fàcil o més senzill és fer-ho en carrers que encara no en tenen. I per tant, vam voler fer com aquest gest i aquest detall de fer que els carrers de la Joana i de la Lluïsa es creuessin i que tinguessin, doncs, un encreuament compartit que vol simbolitzar l'encreuament de les seves vides, tant en la lluita per la democràcia i pels valors democràtics, com també, malauradament, com a víctimes d'un assassinat que recordem, que no oblidem i que ens ha d'inspirar pel futur.
Mercè Redó, alcalde d'Olesa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també, Marc Presaguer i Xavier Cussó, a l'assistència tècnica. Dèiem, Ivana, no sé com va condicionar tot això a la teva família o la família del Lluís, perquè estem parlant d'una Olesa on al final de la Guerra Civil, ara ho mirava, eren 6.000 habitants. Vull dir que al final devien conèixer-se entre les famílies, les que van delatar també la teva tia Tàvia, no?
Totalment, perquè, a més, nosaltres som una de les poques famílies que no van marxar d'Olesa després d'això. La majoria de les famílies de les persones que hi ha a la fosa van acabar marxant, perquè es va fer molt difícil continuar vivint a Olesa després del que havia passat. I no només els següents anys, és que jo vaig néixer l'any 79, així, jo vaig néixer en democràcia, i jo recordo anar pel carrer amb la meva àvia, agafada de la mà, i ens trobàvem molt sovint un senyor que vivia a prop de casa nostra, que a mi em queia molt simpàtic, perquè anava sempre molt mudat i sempre ens deia coses, i jo no entenia per què la meva àvia es tensava tant quan veia aquesta persona i es creuava pel carrer. I un dia, ja més gran, li vaig preguntar al meu pare què li passa a la iaia, que cada cop que ens creuem aquest senyor pel carrer accelera el pas i es posa molt nerviosa. I el meu pare em va dir, és una de les persones que va delatar la seva germana. I clar, jo no em podia creure que aquella persona ens saludés d'aquella manera pel carrer i la meva àvia encara se sentís obligada a continuar tornant-li la salutació per por, no? I em va semblar increïble, o sigui, era com molt inexplicable. I he de dir que, en aquest sentit, la meva àvia, i en això totes les famílies que tenim familiars a la fossa ho hem parlat, que som nets del silenci, perquè a casa es va parlar molt poc d'això i quan preguntaves moltes vegades no tenies resposta, i era una barreja de por i també de voler-nos protegir, perquè clar, jo continuava vivint allà, el meu pare també, i la meva àvia volia que poguéssim, doncs, tenir amics i fer coses sense tenir aquesta càrrega a sobre, no, de que potser aquella persona amb la que jugaves a bàsquet o amb el que feies no sé quina activitat extraescolar després, doncs potser era net de les famílies que havien delatat o que estaven a l'altra bàndol. I en això també he de dir que ho van fer molt bé, d'intentar com protegir-nos d'això. Però vull dir que és una cosa que no és que només ho patissin els anys de després, és que ho van patir fins l'últim dia.
Fins que al llarg de tota la seva vida, no? mentre van viure. Per tant, dedueixo que la família del Lluís sí que va acabar marxant, oi, Lluís, d'Olesa?
Sí, sí. Bueno, és que, de fet, nosaltres no va ser només l'àvia. L'avi també el van afusellar, no sabem a on, ni hem trobat mai el cos ni cap llistat on surti. Després el germà gran del és que eren dos viudors que tenien fills, el germà gran per part de l'avi també va fugir, creiem que va morir a Argelers, tampoc sabem segur a on és. Un altre fill de l'avi, aquell sí que sabem que va morir a Osca en combat el 37, però tampoc sabem on és el cos. En acabat hi ha un fill de la Lluïsa, que tenia dos filles i un fill del primer matrimoni. El fill era més jove, no va anar a la guerra, però el van agafar per fer el servei militar. Va estar anys i panys fent el servei militar fins que hi va morir. I sabem que el van portar, que ja estava molt greu, a Barcelona, que va morir a l'Hospital Militar, però tampoc sabem on està enterrat. I la resta van quedar noies i els dos fills petits, i van marxar d'Olesa perquè, bueno...
Clar.
La vida a Olesa era bastant complicada en aquella època.
I tant.
Es va quedar una de les filles de la Lluïsa durant un temps, es va casar, es va quedar durant un temps, però també va acabar marxant.
Home, ens fem idea de que la situació havia de ser molt, molt, molt complicada també per la vostra família. Mira, ara ho dèiem en començar, Manel, des del 2017 s'han obert 140 fosses, s'han exhumat les restes d'un miler de persones, però a Memòria Democràtica només n'ha aconseguit identificar una trentena. Per tant, quantes persones estan encara pendents de descobrir què va passar amb els seus familiars?
Sí, queden molts capítols oberts. Sí, per acabar us volia preguntar a tots dos el fet que ara hi hagi aquest encreuament de carrers, Joana Piñero Fernández, Lluïsa Xifré Morros, què us fa sentir? No sé si ja hi heu passat per allà, si hi heu estat junts fins i tot, què us fa sentir? Comencem per tu, Joana.
Mira, jo hi vaig anar ahir a la tarda, m'hi vaig acostar un moment perquè vaig voler com ser-hi. És un lloc que, com que ara encara no està urbanitzat, té unes vistes precioses a Esparreguera i a Montserrat, i vaig pensar, mira, tenen bones vistes. Però sí, bueno, és tot aquest procés està suposant poder tancar un dol que jo fins i tot no era conscient de fins a quin punt també el tenia jo, no? Allò que diuen que els traumes familiars s'hereden, jo no he estat molt conscient aquests dies quan s'ha obert la fossa, quan has vist les restes, que em vaig posar a plorar, que no em pensava realment que m'emocionaria d'aquella manera. I sobretot és un reconeixement, i és una cosa que també pensava vull dir, perquè jo sentia la meva àvia cada cop que li preguntava però per què la van matar, la seva resposta era ella no havia fet res. Que jo entenc el que volia dir que no havia fet res dolent, però jo, i aquest carrer també és important per això, és per dir, no, és que la Joana i la Lluïsa sí que van fer. Van fer que van atrevir-se a viure diferent, a pensar diferent, a defensar els drets dels treballadors, dels obrers, de les dones. En el cas de la Lluïsa, que era llevadora, a defensar les llibertats sexuals i reproductives de les dones en aquella època. I les van matar per això que sí que van fer. I això és important, que amb el que està passant ara, amb aquest problema que tenim avui en dia de banalitzar el feixisme, de renegar de la memòria històrica, crec que aquest carrer és important per dir no, sí que van fer això i per això les van matar.
Lluís.
Sí, jo ja hi he estat i ja hi he estat amb la meva filla i home, dona una sensació de no sé com explicar-ho, saber que hi ha un carrer que perdurarà el seu nom a Olesa i dona satisfacció, la veritat que sí. I són unes dones, que tenien unes vides admirables, perquè eren vides dures, el temps era dur. En el cas de la meva àvia viuda, es va tornar a casar, va tindre més fills, era la feina domèstica, la cura de la família, sense deixar la consciència social, la militància política, i defensant drets. Vull dir, jo crec que eren persones admirables. No només elles, eh? Jo crec que aquelles fosses estaven plenes de gent admirable, començant per l'alcalde Fèlix Figueres, pel Joan Jané. Vull dir, hi havia molta gent fantàstica que no havien fet mai res i que van acabar afusellades per un acte de venjança.
Doncs és admirable també com ens ho heu explicat. Lluís Castells i Ivana Piñeiro, moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Coneixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de bon dia i dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
És dijous i, com cada dijous a aquesta hora, és moment per a la sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Bona nit.
Bona nit, golfos. Com esteu, Manel i Agnès?
Molt bé, contents de tenir-te aquí. Escolta, com és habitual, Àlex, abans de descobrir la notícia que inspira la teva secció d'avui, ens has de parlar de la joia que arriba a la cartellera aquest cap de setmana.
És dificilíssima aquesta setmana perquè, evidentment, les estupendíssimes El Agente Secreto, Little Amelie i La Boda, raríssima i boja, s'ho mereixen. Però jo tinc una mena de feblesa absoluta per les pel·lícules perdedores totals, com és Les línies discontínues.
I a Berlín, vas dir.
Tenia que forrar, i no me queda.
Imagina, tu mai seu.
Els de After, no?
Festes, la música.
dirigida per en Xos Fasans. I diràs, què és això, aquest què nom, és, aquest sí. cognom? És home, és dona, és dona, és gallega, és cinema gallec. I és una història absolutament peculiar sobre una dona de 50 anys que ha de marxar de casa seva, però troba que no pot fer la maleta perquè s'ha instal·lat un ocupa i està dormint al seu llit. L'ocupa és un noi molt jove i, a més, és trans. Llavors, de cop i volta el protegeix i sent com una mena de maternitat que no havia viscut ni comprovat mai en la vida i es converteix durant 3 dies en la fada madrina d'aquest trans que es converteix en un ésser adorable que li canvia la vida completament. Pel·lícula plena de sorpreses d'una humilitat absoluta i, per tant, la meva aposta és totalment a favor d'aquest film aquesta setmana.
Les línies discontínues.
Sí, sí.
Apuntada, va. I aleshores la notícia de la setmana que t'ha inspirat?
Doncs la notícia de la setmana que m'ha inspirat ens la introdueix una dona de barrio perquè va de barris i és Paquita del Barrio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Totes aquestes expressions tan adorables no tenen res a veure amb la pel·lícula de l'amic que ens ha dirigit a Vallbona, la Bona Vall i Guerin a dalt del tot del tro i del cel. Però anem a parlar d'aquests barris personals que tenen totes les ciutats i que estan en perill de desaparèixer, que és un dels continguts de la pel·lícula. No perdem la seva identitat, sisplau. I el cinema ja s'havia avançat defensant algun d'aquests barris, fins al punt que la Nouvelle Vague francesa, l'any 65, va fer una pel·lícula que es deia Paris Dispar, Paris Dispar, amb episodis dirigits per la crème de la crème de l'època. Montparnasse, Levallois, va dirigir Godard, Cartier de l'Étoile, Eric Rohmer, La Muette, Chabrol, Saint-Germain-des-Prés, Jean Duché, etc, etc. I s'han anat repetint. Hi ha moltes ciutats que han fet immediatament la seva pel·lícula de barris. Nosaltres encara no. Arquitectes, urbanites, i, a més, estimats cineastes, defensem aquestes ciutats que no demoleixin, sinó ressuscitin els seus barris. I per tant, us porto pel·lícules de barris. La primera la presenta Flori Forde. És un barri de Londres, es diu Pimlico.
You know whose crest this is? The Duke of Burgundy.
This charter specifically makes them natives of Burgundy.
You mean that these Londoners are technically Burgundians?
Indubitably.
There's a maiden you all must know.
Gravació del 1904, ja està tot dit, però és una senyora d'aquest barri, de Pimlico, que està al centre de Londres, al costat de Belgravia, en una pel·lícula que es diu Passaport a Pimlico, de Henry Cornelius, del 49, acabada la Guerra Mundial. Resulta que troben una bomba que explota i descobreix que sota del barri hi ha un tresor amagat. Aquest tresor són documents. I aquests documents demostren que el rei d'Anglaterra, de feia no sé quants segles, havia regalat el barri de Pimlico al rei de Borgonya, a França, Burgundy. I en aquell moment els habitants del barri decideixen independència. I comencen a traçar la frontera, a crear la moneda, a fer govern, a construir els edificis oficials que els hi toca. En fi, en definitiva, a convertir-se en si mateixos ja, a més, rivals directes de l'altra banda del carrer que passa la línia vermella per mig. És una delícia de comèdia, humor anglès de primera categoria, Passaport a Pimlico. És una pel·lícula de barri que, a més, no es va poder rodar al barri perquè, com havien bombardejat Londres ara feia 4 o 5 anys, s'havien carregat tot i en un solar van aixecar un decorat que era el vell Pimlico i ara es conserva encara com a manera de veure com era el barri en la seva època. Anem per la segona. Anem a París, anem a Montparnasse.
Croyez-moi, si vous voulez être tranquille, allons chez vous. Eh bien, chez moi. Je vous servirai de modèle. Vous n'avez pas envie de me peindre?
Non, est-ce dommage.
Ne buvez pas trop. Buvez en pensant à moi.
Ce quartier qui résonne dans ma tête.
Léo Ferré, Cartier, és barri en francès. Parla del Cartier Latin, al costat mateix de Montparnasse. És el barri de la Rive Gauche, de la intel·lectualitat, on estan enterrats Sartre i Simone de Beauvoir. I la pel·lícula que sentíeu és Montparnasse 19, una pel·lícula de Jacques Becker, amb Gerard Philippe interpretant el paper del pintor Modigliani. L'any final de la seva vida. Hi ha molt malalt de tuberculosi, acomiadant-se de tot a base d'alcohol, alcohol, 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 i l'enamorament amb Jeanne Vitern, la seva model, interpretada per Anouk Aimée. És una pel·lícula de sensibilitat extrema que parla del fracàs com a pintor en vida de Modigliani. L'últim dia, quan ha mort, ve un galerista i li compra tots els quadres de Modigliani a la vídua per no res. És veritat, i va passar. Es va obrir l'exposició el dia de l'enterrament de Modigliani, uns dies després, i va ser el començament del triomf absolut de la pintura de l'artista. Això va passar de veritat. Per tant, és una bellíssima, bellíssima descripció de la vida del barri i també dels personatges que l'habitaven llavors. Us porto una tercera mostra. Ens anem a Roma, al barri més xulo, més divertit i més canalla de la ciutat, el Trastevere.
Pintore americà. Domandiamo anche a lui.
Buonasera, signor Vidal. Possiamo disturbarla due minuti?
Mi domandate perché mai uno scrittore americano vive a Roma?
Trastevere una barca senza vela.
Nino Manfredi. Homenatge al Trastevere. El Trastevere al sud del Vaticà, a l'esquerra del riu Tíber. És el barri de les Llambordes. És el barri també més popular, més proletari, més autèntic que queda a la ciutat, fins i tot en aquest moment turístic. Heu d'anar a la piazza Santa Maria del Trastevere, on se sopa a l'aire lliure, els estudiants es manifesten, Anna Magnani es passejava a les nits. La pel·lícula és Roma, de Federico Fellini. I il·lustrava en una escena determinada la festa del Noantri. Què són els Noantri? Nosaltres, els altres. Perquè els habitants del barri es consideraven romans, no, trastevarians, per entendre'ns, no? És deliciós veure el sopar a l'aire lliure ple de pasta xuta, pomodoro, senyores immenses, amb els nens bevent del pit enmig de la festa i de la nit, etc. Igor Vidal i Tennessee Williams, que vivien allà en aquella època, també observant el panorama. Una altra joia de la història del cinema que fa dels barris la quintessència de la pel·lícula. I ens acomiadarem a un barri de Nova York, el dels artistes també. Mira, m'agraden els artistes. Més aviat he anat a buscar barris d'artistes. Sí, sí, sí. Greenwich Village.
Mom, what you are doing is called hysteria. You're trying to make me feel guilty about going. Mom, I am going. I have to go. I have to live my own life. I am 22 years old. Mom, you're gonna give yourself a heart attack. Jesus Christ, will you stop it? Nothing you do is gonna stop me from going. You are not going to make me feel guilty.
I met him in a Greenwich Village.
Nancy Sinatra i el seu Lee Hazlewood sona a These Boots Are Made for Walking, és que era de la mateixa època. En fi, pròxima parada a Greenwich Village, és una pila del director Paul Mazursky, que parlava de la seva pròpia experiència. Jueu, que surt de Brooklyn, barri també de Nova York, i se'n va a Greenwich Village, que és on hi ha el futur dels artistes. És a dir, on viuen tots, allà congregats, no? L'època dels beatniks, Kerouac, Burroughs, etc etc. Evidentment, també dels cinema, Actors Studio, Marlon Brando, en fi, i Stonewall, el bar on va començar tot el moviment d'alliberament gay en una època determinada. Lenny Baker interpretava la pel·lícula, la mare era Shelley Winters, histèrica total, i ell, pobre, és un actor que va durar molt poc perquè li va pillar la sida i també va morir en aquella època, característic també del que va passar a Greenwich Village, precisament en aquella època. Amigues i amics, us ha agradat la mostra que us he triat?
Fantàstica mostra, inspirada en les històries de la Bona Vall, del Guerin. Vam parlar-ne amb ell, de fet, fa uns dies, i venen molt de gust de tornar a veure les quatre. Boníssimes.
I ara que venen tots els arquitectes, sisplau, no us carregueu els últims barris de Barcelona. Ens acomiadem amb una senyora que té la voluntat, precisament, d'aixecar la bandera per tot plegat. Es diu Doña Pelos, i el que diu és: mi barrio no cambia.
Hoy regreso al callejón lleno de grafitis viejos, donde aprendí que en el barrio se camina parejo. Extraño a los compas que ya no están conmigo, pero su voz en mi mente siempre será testigo. Y aunque chale la pobreza y la cansa se repita, en el barrio hay unión y aunque la suerte no nos grita. Carnal, si me voy, que me entierren en la esquina, con Chevy y con la flota, porque ese barrio es mi vida.
I aquest és el so de la rotativa imprinsa, que ja estan treballant a tota màquina, segons sentim. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Manel.
Ja tens alguna portada aquí o què?
Sí, només tenim l'ara, de moment.
Doncs vinga, fem l'ara. Què diuen?
Doncs l'ara, el titular, sobre el tema del mercat laboral, diuen: el Cercle d'Economia reclama endreçar l'entrada d'immigració. Un document de l'entitat afirma que no hi ha política migratòria i demana al PSOE i al PP un pacte d'estat. Foto principal, Oriol Cardona, que ha fet història, diu: fa història amb un or olímpic. També destaquen que l'expresident Andreu, arrestat pel cas Epstein, diu: el germà de Carles III, ja alliberat, és sospitós de filtrar informació confidencial del govern britànic. També destaquen que Trump dona 15 dies, entre cometes, a l'Iran per evitar l'atac i que el govern tanca amb comuns l'acord dels pressupostos.
Molt bé, doncs això és el que trobarem demà els que consultem en algun lloc l'ara. Moltíssimes gràcies,
perfecte.
Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Aquí a la redacció, Margull, han arribat altres portades, oi?
Sí, temes que repeteixen, eh? De fet, a totes les portades a La Vanguardia destaquen que Salvador Illa tanca pactes amb Esquerra i els comuns per aclarir la via cap als pressupostos. La foto avui és per Oriol Cardona, un or històric 54 anys després, una dada que també destaquen a la portada del País. Cardona aconsegueix un or que trenca 54 anys de sequera. També en aquesta portada de La Vanguardia, l'expríncep Andreu detingut pels seus vincles amb Epstein, i en aquesta portada també ens sorprèn un titular de Tito Álvarez, el líder d'Elite Taxi. Ens expliquen que el líder del taxi de Barcelona es trasllada al Carib. Demà haurem de llegir aquesta història, sí, doncs, al diari, a La Vanguardia. I El País també en portada. La foto destacada és per l'expríncep Andreu. L'arrest de l'expríncep sacseja la monarquia britànica. I també en portada destaquen que Trump pressiona l'Iran al suggerir un atac d'aquí a pocs dies. I acabo també amb El Punt Avui. Parlen de pressupostos, mig camí per al pressupost. El govern tanca un acord amb els comuns per als comptes i ara se centra en Esquerra.
Gràcies, Marc. I els que sintonitzin demà Catalunya Ràdio 3Cat Info, Marta Prat, què hi trobaran?
Doncs mira, trobaran la vaga de metges. Sabeu que és la segona que tenim aquesta setmana, convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. És la vuitena aturada des del mes d'octubre i ells reclamen seure's a parlar amb la consellera. Diuen que no ho han aconseguit fins ara. Reclamen un estatut mèdic propi al marge de la resta de sanitaris, acabar també amb aquestes guàrdies de 24 hores. En fi, aviam si aconsegueixen. Demà també fan una manifestació per la zona de les Corts de Barcelona, del barri de les Corts de Barcelona. També estarem molt pendents del que passi amb l'Iran, que sabeu que és el nou objectiu, sí, de Donald Trump. Hi ha alguns mitjans que apunten que podria haver-hi algun atac selectiu en les pròximes hores, en els pròxims dies. Ja veurem, avui Donald Trump ha dit que els hi donava 10 dies al règim de Teheran, doncs perquè es replantegin el tema del programa nuclear, i si no hi ha acord, doncs avança coses dolentes, diu ell, en aquesta manera de parlar que té. També segur que sentirem parlar també i molt encara del príncep Andreu, que com ara explicava el Marc, s'ha passat gairebé 11 hores en una comissaria britànica declarant per l'afer Epstein. I demà, amb això que ens agrada tant als periodistes de les efemèrides, ja fa un mes del fatídic accident de tren de Gelida.
Sí, exacte, això, el temps passa ràpid, però les notícies de vegades també les oblidem molt de pressa. Moltíssimes gràcies, Marta, fins demà.
Fins demà.
Perquè s'acabi el dijous, 13 minuts que volem aprofitar amb molt bona companyia, Agnès.
Efectivament, amb molt bona companyia. Mira, ell, la persona que tindrà avui l'última paraula del dia, sempre serà el nostre Woody Allen, el nostre Mr. Bean, però també ha estat el nebot de Joan Capri, doctor Caparrós, Medicina General. També l'estranya parella de Paco Morán, entre un munt de coses més. Ara és un sogre de lloguer que està de gira. El seu nom sempre va lligat al riure, al somriure. És un dels nostres actors i dobladors més estimat. És un imprescindible de l'escena catalana. La veritat és que no li cal gaire presentació, perquè, a més, Joan Pera, bona nit.
Hola.
Ja havíem dit que venies tu. Com estàs?
Molt bé. Em dic Joan Pera.
De totes aquestes et diu Joan Pera.
Aviam. Molt bé, molt bé. Molt sorprès, molt entotxolat. Acabo de passar aquí amb vosaltres tot un programa. Mm. Vaja, qui m'havia de dir que jo estaria aquí fent, escoltant, sobretot, un programa com aquest?
Has après amb coses?
Molt. Bueno, esclar, aquí no, no? Això és un degutall i un devassall de notícies i de coses. Hi ha una cosa que m'ha sorprès bastant.
A veure.
Que és curiós. Que només entrar aquí el Manel Elias s'assembla molt al Woody Allen.
Ai, mira...
Però no ho digueu, però és que et dic... Dic, ai, el primer dit, Budi...
O sigui que jo, jo puc moure la boca i tu fer la veu.
Ah, sí, això ho podríem fer.
Colaria.
I l'Agnès, no, és que s'assembli a la Julia Roberts, perquè no li cal, perquè és guapa de parella mateixa.
Molt bé, molt bé,
això ha sigut molt, molt bonic.
Ah, que bé.
No,
t'ho havien dit mai o no?
No t'ho havien dit?
No. Però si ho dius tu, això compta per dos o per tres.
No, sí, és que...
És gros, eh?
Sí.
Tu te l'has mirat molt, el Woody Allen.
Sí, clar. Exacte. Sóc el que més l'ha vist d'Espanya.
Segur.
Sí, però esclar,
segur,
cada
hores
seqüència
el
veig hores i hores i hores.
Exacte.
Bueno, he après de tot. Home, avui esportivament doncs és un dia molt joiós per Catalunya, no? Amb l'Oriol...
Cardona.
I tant. I amb les coses de les vivendes, amb els problemes de les vivendes no especulatives, que és curiós. Però, esclar, tu vas pensar en aquestes coses, eh? Ningú se'n recorda, però la causa de tot aquest desgavell em sembla que es deia Borrell. I si no, mireu la història. És una altra cosa curiosíssima, que, esclar, no sabem... la feina o com ho feu. Esteu a la ràdio, tu vas escoltant la ràdio, jo us escolto moltíssimes vegades. La meva dona em fa posar sempre, sempre
sí?
Me la fa posar, sí, quan anem amb cotxe cap a casa. Però no penses que hi hagi tanta feina darrere. Penses que hi ha un senyor i una senyora enraonant al micro. Sí. Però és que aquí han entrat com 30 persones. Entren i surten. Dius, mare Déu. Però, i tots es diuen, lo seu, se'n van. I penses, mare Déu. Hi ha hagut un moment que he pensat, ara entrarà el príncep Andreu.
Home, aquesta hauria estat
home,
bona,
sí,
eh?
Aquí entra tothom i el senyor d'allà darrere. Això és curiosíssim, eh? Hi ha una cosa per això, amb això de les vivendes, jo que tinc 6 fills i necessito 6 cases, que ha donat una web o un www, com es digui, per anar a buscar no sé què, però no he tingut temps d'apuntar-m'ho.
Ara t'ho direm, això.
Això és bàsic, això ho hem de saber, eh? Hem parlat del tram, que no sé qui va dir, que era un nen, que encara no es havia fet gran, o és un senyor que s'ha tornat nen.
Tot pot ser.
Hi ha una cosa que m'ha fet gràcia. La notícia dels dinosaures.
Ah, sí?
Sí.
En Dino.
Els dinosaures del Sàhara, no? Perquè llavors m'han recordat d'un vers del Pere IV, que deia, amb els dinosaures, deia, paleontòleg erudit, si m'enfoques els teus focus, em rescates de l'oblit. T'ho demana un diplodocus que no sap com fou vestit.
Uau.
Caram.
Això m'ha vingut a la memòria. Això fèiem un espectacle sobre el bestiari de l'Oliver. I és que totes aquestes coses les vas recordant, no?
I quina memòria.
Molt bona memòria, això sí.
Mira.
Bueno, però és que avui, Joan, t'hem enganxat perquè vinguis a la ràdio, però una mica per casualitat, perquè tu estàs de gira.
Sí.
Tu aquesta hora deus estar tornant a casa després d'actuar.
Moltes vegades sí. Però bé, avui era un dia, van dir... No me'n recordava, eh?
Ah, sí?
No, li vaig dir a la noia. Recorda-m'ho, eh? I aquest dematí em truca, dius avui. Dic, què dius ara avui?
Avui què?
Sí, doncs d'acord. Però ara estic de gira amb el Sogre de Lloguer i amb un espectacle molt, molt maco, que té molt d'èxit, que es diu Una estona amb Joan Pera, que el vaig a fer diumenge a la 10 d'Olot, amb un espai preciós. No és el teatre, que hi ha moltes vegades també el teatre, eh? Però és un lloc preciosíssim. I és potser l'espectacle que més riures provoco, que és una espècie de muntatge amb monòleg o no monòleg, però no cal monòleg. Expliques les coses que et passen i la gent riu, no?
És que tu ets graciós de mena.
Vaja.
Sí o no?
La meva dona ho diu. No sé pas què troben a fora.
Tens molta...
I el troben graciós, mare de Déu. La setmana que ve vaig a Badalona, vaig a l'Escala, vaig a Gurb... Bueno, vaig fent.
Estàs de gira.
És la meva vida i així és molt bonic.
Tens energia per això, doncs? Tens molta
no, jo només surto i dic hola.
No et canses? O sigui, és a dir, continua donant allò, pujar a l'escenari, sortir a l'escenari... Ja és normal estar cansat o cansar-se de les coses.
Saps què passa?
No?
Que sortir a l'escenari una mica és el meu premi. Tot el dia, és dur, passar tot un dia, i de vegades fent això, allò, a casa, amb l'altre, més enllà, tot el que és una feina diària, no? Però sortir a l'escena és una mica el relax. Jo m'ho passo molt bé. Però no digueu això, perquè si no la gent dirà a veure si hem d'anar a veure aquell i pagar perquè el que s'ho passa bé és ell.
No, tu fas que la resta s'ho passin bé, això també, també és veritat. Escolta, podem veure la plataforma 3Cat amb parlar una vegada amb 8 coses a fer abans de morir.
Sí. Oh, quin títol.
Què?
Oh, que és lleig. Això m'han de posar a mi.
No vas estar d'acord quan et van posar el títol?
No, jo vaig dir que no, però no em van fer cas.
Es van fer cas, no van fer cas a l'artista.
No, perquè diu que era un títol molt bo, molt bo. M'agradaria saber per qui és bo.
El títol.
El títol.
Sí, és aquesta
expressió. A qui li feia gràcia? Que jo em morís tan aviat. No.
Aviam, és un programa on tastes aquelles professions i oficis bueno, que sembla tan atret. Bueno, aviam,
sempre t'ha fet gràcies, com avui, no? Jo avui estic fent la novena cosa abans de morir. Estar aquí a Catalunya Ràdio mirant com feu el Catalunya Nit. Esclar, això és un...
És veritat que has mirat amb atenció, eh?
Sí.
Home, és que, esclar, no paràveu de dir coses que estaves... Ja, què passa, què passa?
I prenent nota, i prenent nota.
I prenent notes. El Carmel. Ja tinc una anècdota del carnet, del Carmel, per exemple.
Sí?
Sí, perquè un dia vaig agafar un taxi, estava per allà dalt, i em va dir, què li fa res que passi per dintre el Carmel, el taxista? Mm. Dic, no, no em farà gràcia, perquè no hi he anat mai. I vaig veure això que dèieu del Carmel. És un nou Carmel, és una ciutat i és un món i és una comunitat extraordinària.
Sí que és.
Va fer gràcia que aquestes anècdotes, eh?
I, Joan, la faceta de doblador, encara treballes de doblador molt o què?
Bueno, sí, vaig fent. El que passa és que ara, una que hi ha molta gent que fa doblatge, no? Uh-huh. I, és clar, de vells hi surten pocs. Normalment surten els joves, ara tots són joves. Jo ara hauria de doblar els d'Eufòria, però ja no tinc la veu.
Oh, encara els trauries?
Sí, no? Bueno, encara faria una mica. Home, l'última que he fet, que ha tingut molt d'èxit de doblatge, és aquella de Assassinatos en el Edificio,
mm-hmm.
que faig l'Adam Smith.
Sí. Ha de ser un espectacle anar amb una sessió de doblatge.
M'encantaria.
Bueno, si surto jo, sí. Perquè els altres es dediquen a això. I jo, esclar, me'l miro i llavors se me'n van les mans, pico en el d'allò. No, t'estigues aquí. Em renyen perquè no miro el paper. Però si no cal. Si no cal. Doblar Woody Allen, no cal mirar el paper. El mires amb ell i ja va sortint. Tens un sol.
Que tens ofici.
Això que has fet tu avui amb nosaltres, ens encantaria venir-ho a fer amb tu mentre dobles, veure't com treballes. Això seria impressionant, sí.
És curiós. No? És curiós i hi ha molta gent que li fa molta gràcia, això. I ja veus, total. Això em va venir perquè jo volia ser artista de cine. Perquè jo de jove me semblava molt el Brad Pitt. Bueno, bastant. I em van dir, miri, de cara no. Sí, un cas d'esquena. I tant d'esquena que em van posar darrere de la pantalla. Diu, parli només.
Vas començar però estudiant dret, ens han dit.
Sí, clar, perquè bueno, era aquella època que els pares... Jo era el fill petit de cinc fills, no? Tots els altres van tenir que treballar i... Jo representa que ja estaven prou bé com per donar-me una carrera. I jo em vaig posar, doncs, a estudiar dret. Però allò del dret romà i el dret penal i el dret natural era un rotllo i a la que podia anar a fer teatre. Llavors, clar, els pares em van renyar, que això no pot ser, que vas de fer... I dic, mira, doncs fer una altra cosa. I llavors vaig estudiar magisteri. I en un any em vaig treure la carrera de magisteri. Vaig anar ràpid. Perquè així doncs, jo podia fer teatre, no? I després, ja de més grandet, vaig tornar-ho a reemprendre, però em vaig quedar al quart curs. I en tinc dues de suspeses.
No et convalidarien el títol, llàstima.
No, perquè és un altre món. Jo deia, quan fèiem els judicis i aquelles coses, jo deia com s'havia de fer, que sempre era el contrari del que hagués fet el jutge.
First.
És Holly Humberston, To Love Somebody. Amb aquesta cançó anirem tancant el dia. I ho farem cedint l'última paraula a una veu que podrien ser moltes veus, Agnès.
Però és només la del Joan Pera. Avui han estat por aquí al Catalunya Nit. El podeu trobar de gira ara per Catalunya amb un sogre de lloguer. I també ben aviat has dit a Olot. Olot has dit.
Olot, sí.
A Olot, eh?
Diumenge.
Diumenge d'aquest... Exacte. El Joan Pera ja el coneixeu tots. Aquest és el teu micròfon perquè tinguis l'última paraula del dia, Joan.
Mireu, aquest dia, entre les moltes notícies i el molt que hem après, hem vist que l'esforç i la constància i el treball tenen un premi. I jo us diria que amb la feina i l'esforç que hi poseu, com l'Oriol i l'Ot, tindrem un catnit de medalla d'or.